Vull dir, aneu amb temps.
Bé, és que faltarà que hi capiguem. A l'Annapurna, com a mínim, hi podíem escalar.
Però 6.000 persones al Johan Cruyff, a nivell d'accessos, preparat, amb temps.
Bé, encara recordo...
Bé, el que hi va al femení o el Barça Atlètic ja hi està acostumat, però ho dic per gent que potser... no ha anat mai al Johan Cruyff.
Encara recordo la cara de... Crec que era l'alcaldessa de Sant Joan d'Espí.
Sí.
Quan...
Em va sentir 40.000 que jo no sé
dir. Sí, hi ha 50.000 espectadors.
Sí, sí, sí. Va ser la porta el que ho va dir.
Sí.
Va ser la porta el que va dir.
Va estar a punt de tenir un ictus la pobra dona. D'entrada, perquè no sé quin tècnic va dir que si l'ampliaven a 50.000 hi havia una graderia que acabava l'autopista. És millor agafar-s'ho així que prendre-s'ho seriosament. Demà
sabrem a la tarda, confirmarem a la tarda demà que el Barça València
que podria ser fins i tot
Johan.
Això és com quan LeBron James va dir que se n'anava a jugar jo crec que
un programa en directe amb
arquitectes,
Leia Tudor,
el Johan Cruyff i Roger Arbusa al Camp Nou per celebrar-ho en funció d'on sigui.
Vols que fem show.
No,
però no és per fer show,
deixa'm dir una cosa només, que ara dèiem, però per què no un partit a Montjuïc, el que pots ingressar, ara clar, m'apuntava el Sergi Solés, que a més has de posar la gespa, clar, que això costa diners.
Sí.
Per tant,
I temps.
No és només la logística, vull dir, és que per un partit no. Ara, si la Champions ja no és al Camp Nou, al PSG, doncs llavors sí que tornes a Montjuïc per 3, 4, 5 partits.
És a dir, com que estarem pendents de saber on es juga el partit de Champions, amb el partit del Getafe passarà com amb el del València, que faltaran dies.
Sí. I de totes maneres, posem-nos en l'escenari de que la Champions s'ha de jugar a Montjuïc. El Barça no tindria en 5 dies, 6 dies preparat a Montjuïc per tornar, perquè has de posar gespa...
Sí, això que dèiem.
Jo crec que...
Sí, el que passa és que ells diuen que, per exemple, perquè tu ara estàs buscant la llicència per reobrir amb 27.000 i la Champions et demana 40.000. Aquí el Barça diu no, però el decalatge només entre la UA i la UB, un cop tens la UA, diríem que és molt més ràpid en qüestió de dies arribar a la UB. Tot és molt just. És a dir, va tot molt just. D'entrada no tens el certificat de finalització d'obres firmat, per tant, aquí ja no cal que parlem de res més.
El Barça que busca ingressos sota les pedres, un insight, des del moment en què algú va decidir fer l'anunci del Gamper al Camp Nou. Fins al dia d'avui, d'aquelles reunions on cada dia li diuen a la porta no, és que avui tampoc.
Amb una càmera president seguint el president de l'IMAC 24 hores i un comptador dels milions que recuperarà el Barça pels dies de retard.
A tot això falta, perdó, l'hoquei definitiu de la Lliga per validar el Johan Cruyff.
Però
això,
en
principi, tant des del Barça ja vam dir la setmana passada que hi confiaven, i la Lliga també, que hem parlat avui, entre ahir i avui, també diuen que, vaja, no el tenen o no l'han donat, però que va molt bé.
Però aquí la situació és que...
Espera tu, Marc.
No, que el partit es juga el diumenge i no se sap on es juga ara mateix. Aquest és el problema.
De seguida, això que sembla gairebé tragicòmic, de seguida ve un home que veu la vida amb una brillantor que no veiem els altres, de seguida amb Albert...
Ho mira amb optimisme, l'Albert?
Jo crec que li deu fer gràcia. És emocionant, fins i tot.
Espero que sí, perquè si ell tampoc no ho veu bé, ja tanquem la...
Avui podem sortir, eh?
Avui...
Mur de pagament.
Sí, avui.
Crec que no hem dit, no t'he permès, t'he tallat i anaves a dir el nom.
No, ara ja no ho dic. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Ara venim. I és que abans d'Albert Om, no menys premium és l'actuació diària de l'Agnès Marquès a les 10 al Catalunya Nit. Hola, Agnès, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
No tan bé com tu.
Gràcies.
Quins continguts?
Fantàstic. Doncs mira, començaré pel més immediat, que és la crisi profunda política total de França. Aquesta tarda el primer ministre, François Bayrou, ha perdut la moció de confiança a l'Assemblea Nacional. Esclar, el govern cau perquè ens situem, si no seguim molt, molt l'actualitat de França. El govern ha caigut, per tant, per quarta vegada en any i mig. O sigui, una crisi política brutal. Macron, que és el president de la República, ara haurà de decidir demà si convoca eleccions o nomena un altre primer ministre, que seria el seu setè primer ministre. Imaginem, aquestes són les dates.
I des això de Jesús Gil, com a president de l'Atlètic de Madrid, no recorda res igual.
Una crisi igual, no? Doncs estarem pendents d'això, perquè lògicament el país està en hores complicades, perquè a més hi ha una crisi econòmica, etc. Us ho explicarem tot plegat amb la Isabel Galí a partir de les 10. Lògicament girarem també al voltant de la crisi diplomàtica diplomàtica que avui s'ha obert entre Espanya i Israel per aquestes mesures que ha anunciat Pedro Sánchez per frenar, ell ha utilitzat aquestes paraules, no?, el genocidi, l'intent d'extermini d'Israel sobre la població palestina. I avui ha començat el curs escolar. Ja,
com ho saps.
Exacte, primer dia, hem trucat a casa, ja, tot bé? Sí, ha anat bé?
Sí, sí,
veus
molt
que bé.
No, no, sí.
Doncs...
Jo he compartit les mateixes hores d'escolarització que la descendència.
Doncs bé, comença avui també el nou curs teatral, per tant també estarem pendents d'això. I després el tema que desenvoluparem a les 11, crec que us interessarà també, és el nou reglament que s'ha aprovat relacionat amb els mitjans de comunicació que estan acreditats al Congrés dels Diputats. Com sabeu, hi ha hagut molta bronca política darrerament perquè alguns o falsos periodistes o periodistes que van directament a sou d'alguns partits polítics, etc., han generat molta bronca. I el que es vol és regular d'alguna manera, sobretot, les circumstàncies en les quals es pot expulsar algú acreditat, no? Clar, amb tot això ens perdrem informacions, com per exemple, recordeu la Celia Villalobos jugant al Candy Crush?
Mm. Mm.
Doncs aquella fotografia ara no la podrem tenir. Dius, era necessària, no era necessària? Depèn.
No. Ajuda a fer-se una idea de...
Bé, hi haurà alguns casos en què potser hi ha algun conflicte, no?, amb el dret d'informació. Per exemple, ara fa poc teníem una altra imatge d'aquest tipus, Santos Cerdán, llegint des del seu escó al Congrés dels Diputats les notícies que el vinculaven amb els casos de corrupció que ara el tenen a la presó.
Vols dir que això serà motiu de cese, que diria Núñez.
Efectivament, això no es podrà fer ara. I aleshores, amb la Paula Brujats, la nostra companya a Madrid, i amb en Josep Carles Rius, que és el president del Consell de la Informació de Catalunya, doncs mirarem la lletra petita, tot el que es pot fer i el que no, i us sotmetrem una mica a debat. I després a la vostra audiència segur que li agradarà la secció del Padilla avui.
Home, sempre.
Naomi Osaka, aquesta jugadora de tennis que té un relat vital molt interessant, sí, perquè ha estat molts anys apartada de tot per crisis d'ansietat, etc.
Un gran retorn, un comeback,
efectivament,
que en diuen
allà. Ara.
I la veritat és que veure les semifinals del US Open ha sigut xulo.
Ha estat molt bé.
I
doncs
segur
això...
que el Padilla em fa un retrat molt interessant.
Total.
A les 10, al Catalunya Nit Premium, també.
Molt bé, gràcies.
L'Agnès Marquès i el Manel Alias. Gràcies, Agnès.
Fins demà, adéu.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
I avui és dilluns, i com cada dilluns, amb els amics de Ral de Vinyó, la raça rústica de porc de casa nostra, ja sabeu que us regalen un pack d'espatlla curada i llescada perquè el podeu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet, Ral de Vinyó, carns i embotits, i serà pel més ràpid de vosaltres. El primer que truqui al 93-201-7474 s'endú aquest pack d'espatlla curada i llescada. Sigueu ràpids perquè tenim aquí el Marcos, el Sanabra i la Corredera, i si no espavileu...
Si no us espavileu, és el sant de la Núria i...
També pot ser. Qui volen. Per cert, hem explicat en aquesta primera hora que De Jong es dubta per diumenge, que Gavi en té per setmanes amb risc de quiròfan, i el Sanabra demana calma al Barça. Ara en parlarem, que no es precipitin i pensin bé l'anunci d'on es jugarà el Barça-València, que encara queden dies. No cal ara fer-ho cuida corrents demà.
Les presses no són bones.
Un altre moment, doncs, que s'ho prenguin, sobretot que prenguin la decisió bona.
Tot malament. Si hi ha algú que pot canviar aquesta tendència, és l'Alberto.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Vuit minuts passen de les 8 del vespre, una mica com amb Levando.
No té... No, però alguna cosa més. Alguna veu.
No, perquè no. Què li vols posar? Sí. Quin títol li vols posar?
Tot Hom.
Hòstia, és boníssim!
Tot Hom. Que bo.
Sí, i li posaria... Recordeu aquell vers de tu, tot, tothom.
El govern de tothom, no?
Albert Tothom, bona tarda.
Què tal?
És boníssim, tal? No?
Tot sí, com no hi hem pensat. Molt
home, és sensacional. La sintonia sí que te la mantenim.
Sí, és
xula,
perfecte, endavant.
És animosa.
Ara quin dia m'has portat, eh?
Sí.
O sigui,
anava...
O sigui, és que això, ni el pitjor enemic... O sigui, quan hi ha...
Primer no hi ha misma. O sigui, aturada la selecció. Després la gent es lesiona.
A veure...
No sabem on collons jugarem al camp.
Sí, ara a partir de les 8 vindrà un...
Carme,
que no acaba de tocar del tot i dirà coses
optimistes. El Carme juga en contra perquè tu vas pràcticament ens va venir acusada. A veure què en feu els mesos que no hi ha futbol, perquè ara això és una bassa d'oli i quan torni el futbol, a veure si m'heu destarotat. Jo crec que més o menys ens hem comportat.
Sí.
Però clar,
Vallecas,
escolta,
perquè jo he fet una cosa que és desconnectar durant l'estiu, diguem,
Albert.
De cara, no, però de cara al Barça.
Sí,
o sigui, dic, escolta, allò va acabar molt bé. Sí. Jo em quedo amb allò i el mercat de fitxatges ja es tancarà com s'hagi de tancar, ja inscriurem aquí, haguem d'escriure a l'últim moment, no vull anar patint dia a dia. I amb el camp, fins fa poc...
L'havies desconnectat.
Estava pensant el mateix, també. Bueno, ja ens ho diran. Clar, em portes justament avui, que dius, hòstia, el partit és diumenge i no en tenim ni idea. Clar, estem una mica...
Perquè clar, tenies previst anar-hi, Albert?
No, tinc previst anar-hi.
Ah, tens previst encara anar-hi.
Tinc previst anar-hi i tinc previst exercir els avantatges que la Junta ens va dir que tindríem els abonats ja del primer any a Montjuïc.
En principi, prioritat per...
Clar, pels 17.000 del primer any o pels 22.000 que hi eren la temporada passada?
Jo diria que en primer terme eren els 17.000 del primer any, però ara no em facis dir coses que no sé amb precisió.
O sigui que ens tocaria una entrada cada 4 o 5,
més
diguem,
o
no?
Clar, clar, no, és que...
No, però, però pensa que com que això se sabrà demà i aleshores s'explicarà el procediment...
Demà al vespre,
Demà al vespre. I s'explicarà el procediment...
El fax arribant tard.
És possible que d'aquests 17.000 n'hi hagi què? 8.000 que ja hagin fet plans.
Sí, que ja, ja facin pont.
No és el teu cas, eh?
No.
Tu el diumenge a la nit el tens guardat.
Jo el diumenge a la nit el tinc guardat, sí, sí. Els tres següents.
És veritat que diumenge a la nit ajuda, perquè si és diumenge a les 4 de la tarda, dius, collons, ja m'havia muntat un dinar.
A més, si entres ja a Barcelona per la B23, diguem, doncs ja et quedes allà, diguem, no? Ja.
Clar, aquests dies, divendres, vaig fer un altre programa que deia que em semblava molt estrany, no recordo quin d'això vaig utilitzar, però hi havia gent que em deia si serà molt diferent anar al Camp Nou que Sant Joan d'Espí, i en aquest punt tenen raó. Vull dir, si tu vols anar al partit, doncs et diuen dimarts o a Sant Joan d'Espí o al Camp Nou, però no transmet una imatge d'organització seriosa. Vaja, jo crec, fins i tot més enllà dels imponderables, per respecte als teus clients, als teus abonats, digue-li com vulguis, hosti...
Jo crec que fins ara hi ha hagut molta paciència. Tinc la sensació que o sigui, no he vist la gent allò esverada, diguem.
Clar, també
no?
És veritat que com ho saps si la gent està esverada o no? Que tallen la diagonal...
No, home, sí, home, però entre nosaltres parlem, saps? Vull dir que...
Hi ha
grups de WhatsApp, hi ha coses, i dius, bueno, escolta, una mica la cosa és, ja se'ns dirà, saps? Era la posició aquesta.
Però diguem que tens un grup de WhatsApp incertesa Camp Nou, amb els companys de butaca de Montjuïc.
Sí, sí, no ho sé, vull dir, a veure què passa, o sigui, anirem allà. A mi, jo no he anat mai al Johan Cruyff i m'agradaria anar-hi un dia, però vaja, no té per què ser aquest, tant de bo.
Jo no he estat mai en dia de partit i la veritat és que m'agradaria, però no crec que sigui aquest diumenge. Vaja, perquè m'imagino que en proporció pels espectadors també aniran les...
Sí, les cabines deuen anar una mica buscades, no?
Perquè la teva... Tu, per exemple, si és al Camp Nou, com hi vas? Vas en cotxe, vas caminant?
No, si és al Camp Nou, a vegades hi vaig caminant. Sí, a Montjuïc sí que és metro fins a plaça Espanya, llavors pujo a peu.
I amb temps.
I amb temps.
Sí. Que això ara potser no ho podrà fer.
I ara t'has mirat la combinació?
No, per anar a Sant Joan d'Espí no m'ho he mirat encara.
Millor.
Perquè és una...
Encara aquest 0,0005 de tornar al Camp Nou.
Les habituals del Johan Cruyff et desaconsellen el transport privat. Sí. Vaja, almenys amb cotxe.
Si has d'agafar cotxe, jo de tu aniria cap a les 5 de la tarda.
No, amb cotxe no. Però el tram, què?
El tram, bé.
Una excursió.
Sí, trigues, però sí, pots arribar, sí.
Pots quedar per dinar.
A veure, jo tinc molt poques,
la solució,
tinc molt poques esperances que sigui dels afortunats, també t'ho diré, eh? Sí, a veure, clar, si hi ha... O sigui, què són, 5.500 la capacitat?
Sí, aproximadament, sí.
I d'aquestes, quantes en quedaran?
Pels socis.
Pels socis, perquè crec que n'hi ha 2.000, deuen ser de compromisos.
Divendres, sí, uns 3.000 i escaig, no?
3-2 o alguna cosa així.
Sí, crec que era un terç per compromisos.
Dos terços pels abonats. Si fem números rodons, que crec que no arriba a 6, serien 4.000 per socis. Sí. També no,
és un terç per entrades venudes i compromisos.
Bé, doncs a veure.
Aproximadament.
A veure, ja, sí.
En tot cas, gràcies per convidar-me avui, per poder portar
aquesta
incertesa. I després falta veure també, com deia l'Albert, si la prioritat serà pels del primer any de Montjuïc, per tots, això ja ho anirem veient.
Per ningú?
Sorteig.
Jo crec que això no, perquè...
Jo això ho descartaria.
Perquè se'ns ha parlat molt d'aquests avantatges.
La idea va per aquí, però després, clar...
I gent de València anirà o no?
No, jo crec que has de reservar per l'afició rival.
Sí, però és una reserva molt petita.
Clar, com, és un 5%, em sembla, sí, clar, de 6.000 vindran...
120. No.
La xaranca no, aquella que treuen abans dels partits a Mestalla i no podrà venir ningú més. Va, l'Albert diu que és un moment dolent per convidar-lo, perquè no sabem on es jugarà el partit i perquè, tot i que tu ets un tio que acostuma a veure més les coses bones que les dolentes, aquestes tres primeres jornades tens més sensació que anirem bé o hi ha indicis que et fan pensar que no anirem tan bé com l'any passat?
Jo crec que futbolísticament no es pot jutjar encara. Vull dir, és que pràcticament no ha començat això. Sí que és veritat que la temporada passada teníem un avantatge, que és que expectatives zero. Expectatives zero.
Llavors, aquesta tot és la gran diferència.
Tot sí, era un regal, no? I el Madrid era al revés. El Madrid descomptava títols, diguem, no? Li arribava Mbappé finalment després de 7 anys i llavors ja qualsevol... empat del Madrid, ja era celebrat, i és que el Madrid no empatarà un partit en tot l'any, els guanyarà tots. Aquesta era una mica l'ànima amb què molta gent encarava la temporada passada. Ara és al revés. Ara, aquest any, els títols que vam guanyar l'any passat ja es donen per descomptats, més la Champions, perquè la Champions vam quedar tan a prop que com serà que aquest any no la guanyem també, no? I tothom, clar...
Això no ho diu Albert Tom, això és la...
És una mica la diferència entre les expectatives de l'any passat i d'aquest, diguem, no? Llavors, per tant, jo crec que... I el Madrid, en canvi, és un Madrid ferit. És un Madrid ferit en l'orgull i que té un entrenador que veurem a veure què passa, però que en principi, doncs...
Ha modernitzat l'assumpte.
Pot ser que no sé què... Bueno, en fi,
ara,
que...
ara en tenen dos, el titular i el que han enviat a Brasil perquè no convoqui jugadors del Madrid. Així, sí. Això ajuda.
Això, Rafinha, ja hauries escoltat abans, també. Doncs no ho sé, jo crec que això és una mica una cosa que dius ell, i crec que Flick també ho veu, i crec que les seves primeres declaracions, perquè recordo, havíem comentat l'any passat, que Flick era tot... O sigui, jo no recordo un missatge negatiu de Flick la temporada passada.
L'any passat, no.
Amb res, potser n'hi ha algun, però vaja.
Això et preguntava si...
Llavors jo crec que Flick també ho veu, això, diguem, no? I és un... O sigui, ens hem de posar les piles, no? Ara, futbolísticament, jo crec que és molt d'hora per dir si això anirà bé o no anirà bé.
Mm. No? Bueno. Sí, sí, jo coincideixo amb tu, però, clar, com que l'expectativa és tan alta i l'any passat era tan baixa, jo comentava amb el club de la mitjanit, a mi se'm fa difícil pensar... No dic que el Barça jugui malament aquest any, però que jugui tan bé com l'any passat.
Totalment d'acord.
Els rivals et coneixen, les peces no estan encaixades exactament de la mateixa manera, te'n falta una...
El que passa que, clar, és que estem comparant el 31 d'agost, no?, que és l'últim partit que hem jugat, amb el 18 de maig, que devia ser l'últim.
Teniu tota la raó, o sigui... perquè l'any passat el Barça crec que va començar guanyant els 7 primers partits de Lliga, però els primers no eren brillants. Guanyes amb Mestalla...
I després del shit November.
Sí.
Que... però jo no té res a veure aquests 3 partits de Lliga. Jo, quan acaba l'any passat, i estem de rua, jo penso que és molt difícil que repetim l'any de futbol. No sé de títols, de futbol, sí. Però és que no som conscients, i jo crec que i tots els... són molts anys d'anar al camp amb Xavi, amb Koeman, amb Valverde, fins i tot, a dir, bueno, a veure què...
Quique Setién, no? No te'l deixis.
Quique Setién. A veure què ens en passem avui, a veure quin 0-1, 1-0, tal. I l'any de Flick és un orgasme cada partit, gairebé cada partit.
Sí, sí.
I jo crec que això és molt difícil sostenir-ho en el temps.
L'any passat el Barça, ho vam comentar, va recuperar el... No et pots perdre un partit del Barça perquè
no pots perdre un minut. Sí. Un minut.
Sí,
és que... O sigui, era una bogeria constant, com diu el Dani, diguem, no? Llavors, jo crec que pot tornar a passar, pot tornar a passar. O sigui, però sí que hi ha alguns... la temporada s'ha d'encarar diferent, perquè no és allò de l'any passat que no teníem cap expectativa. Ara sí que hi són aquestes expectatives i crec que individualment també, no? O sigui, cada jugador...
doncs també no és el mateix que el de l'any passat, no? O sigui, Rafinha no és el mateix que comença aquesta temporada que el que va començar la temporada passada.
Lewandowski no, però, és l'any més gran.
Però Lamine Yamal sí que ha guanyat un any d'experiència.
I Pedri és millor ara.
Doncs per mi la clau estarà en si Flick sap gestionar aquests jugadors.
Concretament aquest. Lamine
sí, Lamine, Rafinha, jugadors que l'any passat van fer una molt bona temporada, que no s'esperava gaire d'ells, però aquest any ells tenen un ego, per dir-li d'alguna manera.
Superior,
i Hansi Flick hem de veure si és capaç de gestionar aquesta part. Si és capaç de gestionar-la, el Barça anirà molt bé. Si no, hi ha un problema.
Tu creus, Albert, que l'ego mata l'èxit?
Home, depèn de com el gestionis, no? Vull dir que jo crec que, diguem, per fotre't allà al mig del camp, si no tens ego, val més que no t'hi fotis, perquè et fotràs petit. Ara, clar, si aquest ego es desborda molt, doncs, bueno, és això, depèn de com es gestioni. Mira, aquests dies estava veient, que dec ser l'únic que ho veu ara, perquè és una sèrie que té uns quants anys, Ted Lasso, l'heu vist? L'heu vist, no? Doncs a la primera temporada hi ha una frase de l'entrenador del Ted Lasso amb el Jamie Tart, amb l'estrella, no?, que llavors se'n va al Manchester City, i que li diu: tu et penses que ets un entre un milió, però aquí dins ets un entre 11. Diguem, no? I vaig pensar, hòstia, mira, em connecta amb el que ha dit Flick, no? Aquesta cosa, clar, hòstia, ets un jugador únic, no? Un el millor migcampista, l'altre que s'hi guanya la pilota d'or, l'altre que no sé què. Bueno, clar, tot això, estan situats, els jugadors són uns altres. No només han guanyat un any d'experiència. No?
Estan en un altre nivell.
Clar, la irrupció de Lamine Yamal, jo no en recordo cap altra, amb tots els anys que fa que veig futbol, al món. La irrupció, o sigui, que en un any...
És veritat, sí, sí.
Et situïs en aquest terreny, futbolísticament, mediàticament, l'impacte mundial l'any passat a la pilota d'or, pràcticament ja li donaven a ell. No? O sigui, hi ha discursos allà de la pilota d'or que diuen, bueno...
Rodri va dir, si continues treballant així, la guanyaràs.
La guanyaràs, ja està, saps? És com, bueno, ja, com donar-ho per descomptat, no? Llavors, hòstia, una irrupció així és molt difícil, vull dir, és una sort que hem tingut, una sort acollonant, però és que ni Messi va començar així.
No. És que t'ho preguntava això de l'ego, perquè la frase de Flick, de primeres, quan la sense la roda de premsa, sona lapidària i dius, té raó, però després jo vaig fer aquesta reflexió que ara deies. És que si un tio no té ego, és impossible que sigui Lamine Yamal.
Sí, sí.
I Rafinha.
I
Messi, i Rafinha,
i Cristiano, i Michael Jordan, tothom.
Llavors, la frase correcta seria la mala gestió dels egos, que això seria, aquesta seria la frase de Marta Corredera i no de,
detalls,
i no de Marta Flick.
Hi ha detalls que a mi em preocupen, però clar, no vol dir que això acabi malament, ni molt menys, ni que jo vingui pessimista, però hi ha detalls que, per exemple, les celebracions de gol de Lamine Yamal. Yep.
Ets dels que no t'agraden, eh?
Ets anticorona.
No, perdó, clar, és que ho celebràvem el 3-0-4. Això, hòstia, ens feia molta gràcia, no sé què, tal, sí, Rocafonda.
Tenia un tret identitari.
Ja, però és massa local, no?, i aquest estiu se n'ha inventat un altre, no? Vull dir, han dit, doncs, escolta, em posaré una corona perquè aquesta corona...
Però això és tan important o no, pregunto?
No, a mi no...
No, potser sí ho és, però és molt important.
A mi, és que hi ha coses que no són importants, sí, però que et poden tocar la pera. A mi...
Jo sóc entrenador i a mi no m'agradaria que un jugador meu fes això. I que a més l'hagués afegit ara a l'estiu perquè dius, hòstia, no, he de fer una cosa encara que em connecti amb l'Ebron.
Sobretot perquè et fots la corona i després t'empata el Rayo. I t'has fotut la corona amb un empat a un al camp del Rayo.
Però això no creieu que té a veure més amb la nostra edat? Tot que amb la seva visió...
No. O sigui, Pedri ha tingut 18 anys, Cobercils té ara...
Sí, però que parlo que de la seva generació hi ha molta joventut que creix d'aquesta manera que a ells no els molesta.
Jo crec que hi ha gent de 18 anys molt... O sigui, això té una cosa boníssima, que és que enganxa moltíssima gent, enganxa molta gent jove... Bueno, o sigui, és fantàstic. Ara... No tothom que té 18 anys...
No és així, evidentment.
Clar, celebra els gols de la mateixa manera o, en fi, el que sigui.
Però
no?
Vull dir que són codis diferents, que el que nosaltres potser pensem que és anar de sobrat, perquè és, no?
Perquè hi va.
És un gest ostentós.
Hi va, Sònia.
Que no ens agrada, sí. Però que això potser ens molesta més per la nostra...
Bueno, per la cultura.
Imagina-te-la amb una altra samarreta.
Evidentment.
No, el que passa és, si ho fa Vinícius, què passaria?
Clar, Cristiano Ronaldo. Mbappé creu els braços així i no passa res. I, no sé, jo no sé si estan tan...
A mi no em sembla important.
Important, eh? Però... A mi sí que em sembla important. A mi sí.
A mi no.
A mi no. Però no em sembla important, perquè jo penso com la Sònia, que
em sembla important que tiri el penal.
Jo soc un senyor gran i aquest noi fa coses de nois joves que segurament...
Ja, això sí, però que... Però no és important,
però a mi no m'agrada.
No és important que tiri el penal quan la pilota la tenia Rafinha.
Això no és problema de la MIM.
Això per mi és més preocupant que la
segona. Bueno, sí, sí.
Bueno, però això és conseqüència de l'altre.
Si es fot la corona o no, ho decideix ell. Val. Qui tira el penal no ho decideix ell. Llavors, hi ha un punt que la gestió dels egos no depèn de la MIM, sinó de l'entrenador.
Val, doncs això, o sigui, quan té la pilota Rafinha, que és el que habitualment tira els penals, per què se l'agafes? D'igual que siguis la minya mal...
No li agafa. No. En el moment en què cau a terra, sí, li diu, lo tiro jo. I no se'n parli més.
Demana el penal.
A mi m'agradaria veure, després de les paraules de Flick al vestidor, clar, llavors s'han desperdigat una mica, no?, amb seleccions.
No, Lamine sí que va contestar, no?
Sí, va dir que no estava d'acord, que és la seva forma de veure-ho, però que no va ser un problema.
Va ser una resposta molt correcta i raonada, vull dir.
Molta personalitat.
M'imaginava la situació que allà... Seré jo?
Sí, o sigui, és que tothom anirà, no? Pensa...
Ho diu per mi? Sí. Ho diu per aquell?
Jo crec que Pedri sap que no ho diu per ell.
Covarsí, no?
Lamine Yamal i Rafinha poden tenir dubtes sobre si anava per ell. Ho dic en el cas de Rafinha perquè es va enfadar amb el canvi, per exemple. Vull dir que estem molt acostumats i això ja passava amb Xavi.
Si fas el qui és qui, et queden màxim tres caselles dretes. Vull dir que no...
Bueno, Fermín també pot ser un d'ells. Perquè hi ha hagut un però...
I la pregunta, de fet... És a dir, la resposta ve per la pregunta sobre Fermí.
Sí, però no parla de Fermí, eh?
No, parla en general, de fet, ell.
No parla de Fermí, perquè quan un
entrenador... No parla d'ell, però pot estar dintre del sac.
Però quan un entrenador parla i diu això després de tres partits, no és per aquest partit, sinó per tot el que ha vist...
Per tot l'ambient, sí.
A l'estiu. Hi ha coses que no li agraden, i per això diu el que diu.
Molt bé. Doncs hem portat l'Alberton perquè ens salvés del tot malament.
No, no s'hi preocupa més.
Hem acabat discutint de la corona de Lamin, que jo crec que encara no ho havíem fet aquí al tot costa. Albert, torna aviat i amb millors sensacions. Moltíssimes gràcies.
Perfecte, gràcies. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. Tight, so happy together. El que sí que ha començat bé, com a mínim pel Barça, és la Lliga F. Hola, Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè ho dèiem a l'inici, és impossible, com a mínim a nivell de guarismes, començar millor la temporada.
Sí, sí, en dos partits, 16 gols, 8 a cada partit. El primer, a més, amb la porteria 0 i el segon amb un gol de l'Atlètic Club aquest cap de setmana. Un golaç de Patri, ja ho dèiem al principi, des del mig del camp en aquest partit. Dos de Payor, dos de Vicky, dos d'Aitana. I, a més, veient jugadores que es comencen a recuperar, com és el cas de Kika, que podria ser gairebé un nou fitxatge d'aquesta temporada. Se la va veure un pèl lenta de tant en tant, però va fer dues assistències boníssimes. I gestionant els minuts, com hem explicat aquests dies, Alexia no va jugar, Pina va tornar a sortir des de la banqueta, el segon partit que és suplent, Graia amb lesionada, rotacions, la lesió també de Serra Jordi, que va fer que no tingués minuts, alguns minuts també per a Ixa. És a dir, que el Barça molt bons resultats i, a més, gestionant els minuts de les jugadores, que sabem que aquesta temporada arriben carregades amb una plantilla curta.
Molt bé. Això pel que fa al Barça, en canvi, el Madrid ha començat encallat.
Sí, ja ens va sorprendre l'empat contra el Logroño a la primera jornada, un equip que acabava de pujar. Doncs en aquesta jornada, a més, ha perdut contra l'Atlètic de Madrid, que és l'equip que també ha aconseguit dues victòries fins ara a la Lliga F, amb jugadores destacades com les brasileres, amb Luani, amb Gio, amb Lauren, i el Madrid, vaja, les novetats, per exemple, Froms, alguna de cal i una de sorra, alguna bona aturada, però errades grosses en els dos partits. Dàbrits va debutar en aquesta última jornada, a més amb un gol de falta, és una jugadora que segurament serà important.
Perdona, ara em matareu. Missa ja no és la portera del Madrid?
Missa és suplent, ara.
En moment suplent, sí.
Van fitxar Froms, que és la jugadora, la portera del Wolfsburg, així com de pes, que l'última temporada no va jugar perquè ja havia decidit que no renovaria i, per tant, no va jugar, però és una de les jugadores, una de les porteres importants d'Alemanya, i ha començat Missa a la banqueta, i Froms, la primera jornada, dues cantades grosses amb el partit, i en aquesta alguna cantada i alguna bona actuació. I vaja, Madrid i Atlètic, a més, tenen Champions. Clar. Aquest dijous.
Algun rival difícil?
L'Eintracht, no.
Hanky Lenkrak no,
al
Madrid.
Pot omplir el camp, però en general, en principi ha de passar al Madrid.
Sí, hauria de passar al Madrid, tot i que les prèvies del Madrid mai se sap, perquè ja. A Europa alguna prèvia no li ha acabat de funcionar. I vaja, aquest projecte de Pau Quesada, que des de Madrid ens van vendre com no, una mica la renovació del Madrid, un entrenador amb bones idees, que podia fer el salt endavant aquesta temporada al Madrid amb aquest nou entrenador, de moment...
Ara trobaran a faltar Toril. Nosaltres segur, perquè aquells talls abans i després dels clàssics...
Algun oportunista, o jo m'imaginava Missa a la banqueta en el primer partit després dels cantars de Froma, jo acariciant sí. el gatet, Toril segurament també deu estar acariciant el gatet.
Això pel que fa a la lluita pel títol de Lliga, els dos altres equips catalans, el Badalona Women B, l'Espanyol sí. no tant.
Sí, el Badalona Women B, victòria contra el Granada, que fa que es col·loquin quartes amb 4 punts, una victòria i un empat, i l'Espanyol només ha aconseguit sumar un punt contra el Depor, empatat en aquesta jornada.
Marta, això, aquest 6-6 amb 16-0 i
16-1,
perdó. I aquest 1-6 del Madrid, què et sorprèn més?
Home, el Madrid. El Madrid, però...
Si t'esperaves que el Barça arrenqués com un canó,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Sense caminar.
L'any passat el Barça la Lliga va arrencar molt malament. Crec que
sí,
no
va... però va arrencar més justet. No sé,
jo recordo un partit del camp del Depor molt rascat.
Sí, i... partits que... És a dir, li marcaven amb facilitat
la primera
i va haver part,
remuntar
eh?
Uns quants partits.
Eren sí. primeres parts en què sí, el Barça havia d'acabar remuntant.
Molt, havia de treure jugadores de la banqueta.
Sí, a més ens comentava l'altre dia Marc Vivés, quan deia que la temporada havia començat bé, deia que el primer partit és veritat que és contra un equip que acaba de pujar, però mira, la temporada passada ens va passar igual i l'equip no hi anava com hi va aquesta, que de fet contra l'últim partit contra l'Atlètic hi ha fins i tot un gol de Pina al 93, vull dir que l'anulen, però que seria el 9è, que mostra que hi van.
A veure, això és el de cada any. El Barça demostrarà el seu nivell quan vagi a Europa, és així. I demostrarà com de curta és la plantilla o com de bé està quan hagi de competir en 3 competicions diferents en un mes i assumir-li l'aturada de seleccions. Aquí és on veurem l'autèntic Barça. Fins ara, o a partir d'ara, la Lliga és que és el mateix de sempre, no és una Lliga competitiva, no són equips que estiguin a l'alçada per competir. El Barça pots tenir un mal dia, com va passar l'any passat contra el Levante, contra el Real Madrid, que va guanyar el primer clàssic.
Clar, però l'any passat el Madrid hi era.
Sí.
I si tu t'equivocaves, et tirava al damunt.
Sí, sí. Sí, però bueno, aquest any sensació... pot ser que estigui l'Atlético de Madrid, pot ser que algun altre equip et pugui arribar, entre cometes, a seguir el ritme. El que passa que és això, el Madrid és el que no m'esperava. Ara, jo he estat allà dins, tinc excompanyes allà dins i segueixo pensant que mentre estigui al mando gent que no està preparada per com està anant el futbol femení ara i per on ha d'anar el Real Madrid seguirà sent així, pagant a jugadores, però el projecte jo crec que seguirà sense funcionar.
És a dir, que no és ni cosa de les jugadores ni de l'entrenador.
No, jo tiraria més amunt.
Justament en parlàvem aquesta setmana quan vam entrevistar Vivés, que havent reduït el Barça la seva plantilla, probablement per la Lliga li donaria, i que el dubte era a la Champions, però que a la Lliga li tocaria fer rotacions quan probablement serien arriscades i potser alguna ensopegada la pagaria cara. Però clar, és que el Madrid t'ha servit en safata al anar tranquil a la Lliga, perquè total. Van molt cares les ensopegades del Barça a la Lliga i ja sap que, com a mínim, més enllà dels vols directes amb el Madrid, en té 2 de marge, doncs ens hem quedat, podríem dir, sense Lliga F. Cal veure l'Atlètic de Madrid, com diu la Marta, que té 6-6 també.
I que Sònia, que això és molt llarg, que sí. El Madrid estem parlant que està malament, que és un entrenador nou, jugadores noves, i que la temporada és molt llarga. Uh-huh. El Madrid, jo... crec que és molt difícil anar pitjor, perquè he vist trossets dels 2 partits i és molt difícil anar pitjor. O sigui, jo espero un Madrid que vagi a millor i que vagi evolucionant. Tot i així, crec que segueix estant molt per sobre del Barça i que no li puc competir la Lliga.
Molt per sota.
O sigui, perdó, sí, per sota.
No. Ara, posant en valor l'inici de Lliga del Barça, l'any passat a Sant Mamés vas patir.
Sí,
jo crec que marquen els últims minuts
últims,
de partit.
Sí.
I aquest any has golejat a Sant Mamés, a més amb un gol espectacular de Patrick, que demà tindrem l'oportunitat de preguntar-li. Jo crec que demà li preguntarem, però que és un gol que ha provat...
Diverses
ocasions i no sé si fins ara li havia sortit. Demà li podem preguntar.
Demà li preguntarem i també igual li pregunto si és especial fer un 1-8 a Sant Mamés. A mi les golejades a Sant Mamés em molen més que a Saragossa o a Sevilla, per exemple. Ruth, gràcies.
Volia dir-te que Mapi, que el Tata Resol mantenia els 2 partits aquells de sanció a Mapi León pels tocaments de la jugadora de l'Espanyol, Daniela Caracas, 2 partits que ja va complir la central,
i que, bueno, l'única cosa és que ratifica la sanció i en el seu escrit considera que va ser un contacte físic deliberat, allunyat dels estàndards d'urbanitat, correcció o bons usos de l'esport, és a dir, que el Barça, que havia recorregut al TAT en última instància, doncs finalment el TAT ha resolt que la sanció era correcta.
A mi em sorprèn que si és tot això, que estic bastant d'acord que és tot això, dos partits en plenament molt pocs. I també em sembla que si ara el TAT hagués dit que no eren dos partits...
Ja, sí. Bé, el Barça ha intentat que tenir la raó i no...
Exacte.
Sí,
em sembla bé, però...
Ha intentat netejar imatge.
Sí.
En fi, jo
sí.
crec que és millor deixar-ho...
Sí,
ja vam parlar en el seu dia i ja deixem-ho reposar. Ruth, gràcies.
Adéu.
I gràcies també al Dani Sanabra, a la Marta Corredera i al Marcos López.
A vosaltres. Un plaer,
gràcies, un plaer.
Una pausa i marxem cap als Estats Units a parlar de tenis. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
La pregunta del milió. Tu què faries amb 2 milions?
O sigui, la pregunta dels 2 milions.
Eh?
Has dit la pregunta del milió.
I què?
Que són 2 milions.
Per què m'ho fas, això?
És una altra pregunta?
11 de setembre. Sorteig de la grossa de la Diada. Amb 2 milions d'euros de premi.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
El 20 de setembre torna l'Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, Gravel i e-bike, que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià de Verdú fins a Manresa.
Escull entre la modalitat de 110, 106 o 46 quilòmetres i gaudeix de l'esport, territori, patrimoni i gastronomia del camí.
Tota la informació i inscripcions a manresaturisme.cat.
Després de l'èxit d'estiu, la tempestat torna al teatre La Biblioteca. La Perla 29 presenta l'última obra de Shakespeare, dirigida per Oriol Brogi i amb Lluís Soler. Un testament màgic que transforma el teatre La Biblioteca en l'illa de Pròsper. A partir del 10 de setembre, al teatre La Biblioteca. 5 úniques setmanes. Entrades a laperla29.cat.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
No et vesteixis per sopar. Una comèdia de Marc Amoletti dirigida per Albert Pueyo. Infidelitats, passió i mentides en un espectacle en què els assistents hauran de representar un paper per no ser descoberts. Una producció de la companyia Magatzem d'Arts a la Sala Arts Teatre a partir del 20 de setembre. Més informació a salaartsteatre.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't.
Del 17 al 21 de setembre torna al Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes amb concerts molt especials, estrenes, inicis de gires i artistes per descobrir i enamorar-se. Més informació a mmv-v-cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio tenim els protagonistes.
Salvador Illa es reunirà demà amb Carles Puigdemont a Brussel·les en una entrevista a TV3 i Catalunya Ràdio.
Ha sido el anuncio político del día.
Salvador Illa va recibir a Carles Puigdemont.
Y justo hoy hemos sabido por sorpresa que
septiembre arranca con otra imagen política importante.
Pero la polémica del día viene con el personaje clave en esta legislatura, con Carles Puigdemont.
Al matí de Catalunya Ràdio donem les primícies.
Vaig dir que em reuniria amb el president Puigdemont quan toqués i jo crec que no toca.
Per què toca ara?
Doncs per enviar un missatge de que en democràcia el diàleg és el motor primer, el que posa en marxa el cotxe.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Temps per les motos després d'un cap de setmana especial, el del Gran Premi de Catalunya a Montmeló, amb festa pràcticament privada dels germans Márquez. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda. Amb guerra de globus, al final. Es veu que van agafar globus des del garatge vermell, se'n van anar a rebentar els globus al garatge de color blau. Bé, s'ho passen així, tu, semblen nens petits, en el bon sentit, però de vegades ja ho fan.
Bé, a falta d'altres preocupacions, que em sembla que ni l'un ni l'altre no en tenen, doncs es poden dedicar als globus, perquè sortint de Catalunya, el Marc que va fer segon serà campió no a Misano, però quan li vagi bé... I l'Àlex, com tu deies abans del Gran Premi, surt de Catalunya reforçat amb la victòria i trencant una petita mala ratxa.
Sí, jo crec que aquesta és la part més important. És a dir, ens hem oblidat que Marc Márquez va lligar 7 doblets seguits. T'has fixat? Ens n'hem oblidat totalment. Gairebé ens hem oblidat.
Ens n'hem oblidat relativament perquè s'ha acabat la ratxa aquí, però si vols dir que no li, potser no li donem el valor que té, és possible, sí, sí.
És a dir, el gran titular no seria aquest ara mateix, d'acord? Mm. És un efecte col·lateral, està clar, però fins i tot dissabte, quan pensàvem que l'Àlex merescudament guanyaria la cursa, cau i li deixa la victòria en safata de plata al Marc, i aleshores el Marc té, en aquell moment, possibilitats matemàtiques de ser campió a Misano. Però què passa el diumenge? Doncs que la sort, en aquest cas, jo crec que és un encert, quan es van crear aquestes graelles de MotoGP amb una cursa sprint, es va decidir no que hi hagués una graella invertida ni que canviessin les graelles d'una cursa a l'altra, sinó que la graella havia de ser la mateixa. Per tant, el Poleman torna a sortir des del davant i li tornes a donar l'oportunitat de guanyar la cursa. I què fa Àlex Márquez? Ens ensenya que és capaç de ocupar un altre paper en aquest Mundial de MotoGP. Quin és? Guanyar amb el seu germà al darrere. És el pitjor pilot que pots portar al darrere si vols guanyar una cursa.
I amb ell, el germà ahir, intentant-ho. No un passeig militar, sinó que fins que va dir prou a poques voltes del final, el Marc ho va voler, lògicament.
Sí, és que també una mica el que ens havien venut durant el cap de setmana és l'Àlex té més, l'Àlex té més, l'Àlex té més, jo ho puc intentar, fins que va veure que si s'ajustava una miqueta més, doncs potser queia i perdia 20 punts. De fet, hi ha una imatge molt clara, no?, de Davide Tardozzi, el team manager del Ducati oficial, que se'l veu que creu els braços com dient fins aquí, Marc, fins aquí, ja s'ha vist que no pots més, avui faràs segon. Però va, ha fet primer i segon, saps què vull dir? Mm-hmm. Al final. I que està molt més content de fer segon darrere del seu germà que no pas d'haver guanyat la cursa, perquè era un missatge que també ell mateix ens havia enviat des de feia alguns dies, clar.
Ell no perd oportunitat per dir que dels Ducati només queda darrere del seu germà. Això em fa molta gràcia.
No, i pensa que...
Molta gràcia, sí, perquè és veritat, eh?
Sí. No, però fixa't quina paradoxa. És a dir, ara mateix, Marc Márquez, Àlex Márquez i Pecco Bagnaia són els tres únics pilots de la classificació que poden ser matemàticament campions. I segurament aquest cap de setmana a Misano aquesta condició només la tindran els dos germans. Mm-hmm. És una passada, sí. Una brutalitat.
A Misano no, al Japó, vaja, ja començaria amb la gira asiàtica i allà probablement al Japó, però si no, quan toqui, vaja, no fa la sensació que tingui cap pressa en Marc.
No la té, el que passa és que en el moment que tu passes Misano, que ja no tens l'opció, amb ell tant li fa si és Japó o si és Indonèsia, per entendre'ns, no? El que passa que Japó també té la seva gràcia per allò que ha estat casa, que és casa d'onda i que ell ha guanyat diversos títols allà.
Feia més gràcia que en Rossi, no ens enganyem, però ja s'entén que el Marc té altres variables familiars i fins i tot de les marques.
Sí, aquí poden haver passat moltes coses, però jo posaria la mà al foc que Valentino Rossi no ha evitat això, eh? És a dir, ho han evitat els dos Márquez de manera totalment natural. Si tot va com va, o com hauria d'anar a Misano, fins i tot fent primer i segon, ell ja té un matchball al Japó. El que passa és que en funció dels resultats d'aquestes curses del Misano Adriatico, doncs se'n va al Japó amb una opció més fàcil. Clar. O no tan fàcil, però sembla ser que ja la situació ja serà molt franca per ell.
Molt bé, la resta de catalans molt més discrets en aquest Gran Premi.
Home, Viñales i Espargaró anaven lesionats, van fer el 13 i el 17, aquest diumenge, Rins, super malament, per no dir una altra cosa, tot i que, clar, en aquest cas li està pintant la cara Fabio Quartararo, que és el seu company d'equip, i no tenim més.
Sí, para
que
de...
no hi ha... I Bagnaia, si tu vols, que ho hem de comentar, doncs molt malament el dissabte, sortint des de la 21a posició en la graella, remuntant fins a la setena, és veritat que va caure molta gent i dient que es troba igual que Balaton i que aviam què passa a Misano, aviam si ho millora. Bé, encara en una situació en el limp, jo diria, Pecco Bagnaia.
Doncs Misano la setmana vinent, però tanquem aquí un cap de setmana gloriós.
Bé, la setmana vinent és aquesta setmana, eh?
Sí, aquest cap de setmana mateix. Tanquem aquí un cap de setmana gloriós, la victòria MotoGP s'ha quedat a casa.
Gloriós també, Jordi, perquè hi va haver 180 i pico mil persones, que era rècord des del 2008, amb 83.000 el diumenge. Jo crec que un ambient brutal, crec que hauríem de fer-nos una mica de posar-nos alguna mitja medalleta, encara que sigui de llautó, de la transmissió del 3CAT, perquè
això el que he vist,
i no sóc un expert, però les dades d'audiència de la tele van per sobre del 20%.
Te la pots posar. Gran transmissió amb el Damià, el Noel, el Cito Pons. La veritat és que gran transmissió, la transmissió 3CAT conjunta entre TV3 i Catalunya Ràdio. I deixa'm dir també, i això és més personal, la satisfacció de veure un pilot català onejant la senyera després de guanyar a casa seva, que és un costum que fa la sensació que no tots els pilots els ve igual de gust, i per tant a mi em ve de gust felicitar doblement l'Àlex Márquez.
A mi em sap greu perquè tenim un estigma. Tenim un estigma que no tenen els valencians. Els valencians passegen la valenciana i aquí no ha passat res. I veient ahir l'Àlex, i ho vam comentar en directe en la transmissió, vas dir, ostres, que bé, com m'agrada, però quina sorpresa a la vegada. No perquè sigui ell o sigui un altre, sinó perquè me'n recordava de Cribiller fa tants anys, que va treure la senyera i li van caure garrotades de tot arreu, i a vegades penso quina diferència hi ha entre aquell moment i aquest, i no el trobo.
Doncs mira, a l'Àlex li van posar la senyera a les mans i no li va fer res, al contrari, passejar-la per celebrar la seva victòria. En fi, a veure si ens hi anem acostumant. Damià, abraçada, gràcies.
Adeu.
No ens movem del motor perquè en trial, notícia de fa poc, la participació de Toni Bou al Mundial Indoor 2026 perilla per una lesió a l'espatlla. Anna Martínez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, es tracta de la fractura d'un cartílag de l'espatlla que es va fer el 2016 i que ara se li ha reproduït. De fet, li ha fet la guitza des de mitja temporada fins ara, per tant, també en el 38è Mundial que va guanyar dissabte. El de Piera ha dit al programa Fórmula Merlos de Ràdio Marca que no descarta participar al Mundial Indoor 2026, que comença ja el 4 d'octubre a Andorra la Vella, però que podria decidir passar pel quiròfan si un cop començada la temporada del Mundial Indoor l'espatlla no l'acompanya.
Tenim la mala sort que comencem el Mundial Indoor el 4 d'octubre. Ens han fet aquest any un calendari supercomplicat. Fins l'abril no tenim, o sigui, cada mes tenim una o dues carreres, però mai tenim més un parón de més d'una setmana i mitja, així que no em puc operar durant el campionat. Hem de decidir, jo crec, abans del novembre començarem aquest Mundial. Ho intentarem, i si no puc aguantar o com sigui, doncs intentarem perdre l'indoor, anar per l'outdoor.
Si finalment decidís operar-se, ja no podria aconseguir els 40 títols el mateix any que fa els 40 anys, que era un dels objectius que tenia, i també s'acabaria la ratxa dels 38 campionats del món consecutius. Tot i això, ningú li treu els 19 títols de l'aire lliure i els 19 indoor, que ja és una fita prou històrica. Doncs,
ningú li traurà, evidentment, però home, la fita dels 40 ja fa temps que la veiem tots, i i ell el primer. D'altra banda, Berta Avellán s'ha coronat com a campiona del món per primer cop.
Sí, la terrassenca de 25 anys ho ha aconseguit finalment, després d'haver estat subcampiona 6 vegades consecutives. Ha estat aquest cap de setmana a Geddington, Anglaterra, igual que Toni Bou, amb un total de 383 punts a la general, mentre que la seva contrincant directa, la italiana Andrea Sofia Rabino, ha quedat segona amb 342 punts. Aquests últims anys, Berta Avellán sempre havia quedat segona, i de fet, ella mateixa assegura que fins ara la lluita la tenia més entre segona i tercera posició que no pas per la primera, però l'objectiu principal sempre l'ha tingut clar.
Sí que va haver, els primers anys jo feia segona com una mica per casualitat, estava més lluitant amb la tercera que no pas amb la primera, i aquests últims que ja estava lluitant amb la primera ja sabia que fins que no ho aconseguís no pararia.
Amb aquest títol ha aconseguit tallar la ratxa de la britànica Emma Bristow, que ja té 9 títols mundials, i d'aquesta manera es converteix així en l'hereva de Laia Sanz, que en té 14.
Aquest document que escoltàveu de la Berta Avellán, per cert, era el Tot gira amb el David Clopés. Gràcies, Anna.
A vosaltres.
L'ull de falcó, amb Àlex Corretja.
Temps per la final del US Open, que ahir es va acabar enduent a Carlos Alcaraz en un nou duel d'aquest enfrontament ja clàssic amb Jannik Sinner. Àlex Corretja, bona tarda.
Què tal, Jordi? Bona tarda.
Tot bé?
Sí, molt bé. Amb ganes de tornar cap a casa, però sí.
Escolta'm, ens vam quedar meravellats després de la final de Roland Garros, que va ser una autèntica batalla èpica entre Sinner i Alcaraz, I després, les dues finals que han vingut després, no, no és que hagin estat males finals, però clar, comparat amb allò, a Wimbledon, Sinner va atropellar Alcaraz i ahir Alcaraz no va donar cap mena d'opció a Sinner. És com si s'anessin tornant.
Aviam, tenen tant nivell, els dos, tan alt, que realment si algun dels dos no està al seu màxim potencial aquell dia, doncs és normal que no el pugui seguir. En canvi, a Roland Garros diríem que els dos primers sets, el Sinner també estava jugant a aquell nivell i l'Alcaraz no arribava. En canvi, quan ja va posar una mica el seu millor tennis, és quan va arribar l'èpica. A Wimbledon, jo crec que l'Alcaraz estava algo fatigat mentalment, jo no el vaig veure tan fresc, i va fer que també el Sinner doncs, aprofités el seu ritme i la seva velocitat i que el Carlos no sapigués com contrarrestar tot això. I ahir va ser al revés, ahir va ser l'Alcaraz el que va començar a jugar a una velocitat diabòlica, amb unes dretes impressionants, amb un gran servei, i va ser el Sinner el que no va trobar la solució i per això va acabar doncs, un partit bastant més còmode del que probablement es podia preveure.
Em deia Alcaraz, igual que jo vaig fer després de Wimbledon, estic segur que ara Sinner buscarà respostes i buscarà on em pot fer mal de cara al pròxim enfrontament, que per dir alguna cosa podria ser tranquil·lament a la final del Masters. Això és així? En el moment de la derrota hi ha un gir com una mena d'introspecció de què hem fet malament? Perquè crec que Ferrero et va dir el mateix a tu en el sentit contrari. Això va així? És a dir, podria ser una mica de síndrome del que perd, surt ferit i busca alterar els límits pel següent enfrontament?
No, 100%. Quan tu guanyes, tu penses que ho estàs fent tot bé. Uh-huh. I llavors dius, bé, si ja estic guanyant, doncs probablement no ets conscient, no te n'adones de les coses que has de millorar. Quan tu perds, trobes i busques explicacions a tot. Però et preguntes per què aquell servei no li està fent mal, per què la teva dreta no pica lo suficient, per què la teva restada no és profunda, per què a lo millor podries haver jugat un punt més agressiu o no tant, o més defensiu. Llavors analitzes i allà te n'adones que has de progressar coses. Jo crec que el Sinner ara s'ha adonat que ell juga com una màquina perfecta, amb una dreta impressionant, un gran revés, bon servei, bona restada, però li falta potser incorporar algo de més al seu joc, d'algun servei i anar a la xarxa, alguna deixada més, algo que no sigui tan previsible pel seu rival. Això és el que jo crec, que per molt que hi té un patró de joc molt definit i que el fa guanyar moltíssimes coses, ara s'ha adonat que hi ha un jugador que tota aquesta màquina que ell emplea a pista, amb tot el respecte, doncs ha trobat com desarmar-la. I això és el que li va passar a l'Alcaraz a Wimbledon. Va dir, vale, per desarmar aquesta màquina, jo jugant com jugo no serveix. Haig d'incorporar coses. I és el que jo crec que ha fet millor a Nova York a l'Alcaraz.
Perquè, clar, amb Sinner passa això que deies, que és una màquina. Si tu mires el balanç del 25, al final, dos grans slams per cadascun. Sinner va guanyar Austràlia i Roland i Wimbledon, i Alcaraz ha guanyat Roland Garros i el US Open, que passa per una seqüència temporal que Austràlia ens queda molt lluny, ens fa la sensació que Alcaraz ha fet molt millor any que l'italià. El que sí tinc la sensació, i potser està contaminada per aquests últims partits, és que Alcaraz té una capacitat del que no està arreglat, de talent, d'improvisació, que Sinner no hi arriba.
Bueno, és que l'Alcaraz li surt innat.
Sí, sí.
Ell ho porta a dins, és com un geni. Vull dir, tu un geni surts així i després has de treballar molt perquè aquelles genialitats les puguis dur a terme. El Sinner és un fenomen, que és un grandíssim treballador, que és un noi que és molt aplicat, que té un potencial molt gran, que té molt de talent també, que ho exprimeix, però no té aquesta varietat tan natural. Llavors, és normal que al Sinner li costarà una mica més, ho haurà de treballar i que sigui una mica més forçat, però és un noi tan aplicat que també aconseguirà canviar coses. Farà més servei volea, potser doncs, voldrà sorprendre una mica amb les seves restades i treure-li temps al seu rival. No seré jo el que em compararé amb aquestes dues bèsties, però jo, per exemple, tenia un servei normalet. Val? I per què? Perquè jugava molt a terra batuda i parlant amb els entrenadors vam dir, escolta, si tu vols millorar pista ràpida o millores el servei o no guanyaràs mai els grans jugadors a aquesta superfície. I un parell d'anys més tard vaig guanyar un torneig a Dubai a principi d'any a pista ràpida, vaig guanyar un torneig a Lió a pista coberta i vaig acabar guanyant el Masters a una superfície que no era la meva. I el meu servei va passar de ser un 6 a ser un 9. Bueno, sí, ho vaig millorar. Ara, tenia el servei del Sampras? No. Tenia la resta de la Gassi? No. Però tenia el meu màxim del que Àlex Corretja podia donar de si mateix. Això és el que em refereixo.
Doncs Alcaraz i Sinner, que continuaran buscant els seus límits, però ara amb els papers invertits, perquè Alcaraz li ha pres la condició de número 1 que havia ostentat durant, bueno, crec que un any i mig de manera continuada, l'Itàlia. En fi, Àlex, que n'anirem parlant d'aquest US Open, que acaba amb victòria d'Alcaraz, també amb victòria de Sabalenka, la número 1 mundial en categoria femenina, i no l'oblidem del gran Marcel Granollers fent parella amb Ceballos als dobles masculins. Àlex, continuem parlant de tennis. Gràcies, una abraçada.
Que vagi bé, adéu-siau, adéu-adéu.
Una pausa i rematem amb ciclisme.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Una teranyina és una obra mestra de l'enginyeria. Estructures perfectes que les seves autores teixeixen en llocs oblidats. Com ara el dipòsit d'un cotxe que no cal omplir. Nova gamma híbrida Cupra amb fins a 130 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Nou de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
És veure una pel·li i em quedo sense dades.
A la cuina no arriba el wifi.
Jo també vull un mòbil.
No, quan t'atabalen, que bé et vindria la calma il·limitada. Línia mòbil 5G amb gigas il·limitats per només un euro al mes, preu final amb la teva tarifa Calma Total. Truca gratis al 1600 o entra a adamo.es. Adamo, fibra mòbil i calma.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Tres i les nou, abans d'acabar, Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Avui jornada de descans a la Vuelta, a la porta de l'última setmana de competició. Has pogut parlar amb Marc Soler.
Sí, ara fa una estoneta. En aquesta jornada de descans parlem de la seva victòria d'etapa, de què li va dir la seva dona just abans de sortir aquell dia a competir, de l'anunci de la sortida de Juan Ayuso o del que queda amb Joao Almeida, el seu company segon a la general, a menys d'un minut de Jonas Vingegaard.
Oh, no, al contrari, tenim ganes d'intentar, pues, això, recuperar temps. Ho volem provar, Visma està gastant molt i volem seguir provant i guanyar aquesta volta. Els dos finals anant una mica que queden, no?, així més al Morredero o la bola del Mundo. Home, qualsevol dels dos, però no arriba tot a, imagina't, a 30 segons a l'últim dia, no?, que tot a decidir allà.
Aquesta entrevista amb el Marc Soler la podreu assaborir íntegrament demà al Ràdio Volta, quan l'Isaac Vilalta ens el faci avinent en la seva edició d'aquesta setmana. Isaac, telegràficament, entrem en les últimes etapes amb Vingegaard al davant, però amb un avantatge, jo diria, que menor del que ens imaginàvem.
I tant, totalment d'acord. 48 segons respecte de Joao Almeida. Les sensacions de Vingegaard són bones, però no sentencia aquesta vuelta. Pidcock tercer, a 2.38, ja queda més lluny. Demà tapa trampa per a Galícia. Després una en final al Morredero, d'alta muntanya. Crono de Valladolid, una etapa plana. I Bola del Mundo, anava cerrada. Per tant, queda encara molta teca aquesta última setmana de vuelta.
Doncs mira, la seguirem amb expectació. Gràcies, Isaac.
Una abraçada.
Sònia, remata-ho.
La selecció espanyola amb nou jugadores catalanes d'hoquei patins ha debutat amb victòria a l'europeu femení que es disputa a Portugal. Jugaven contra França i han guanyat per 8-0. No hi ha hagut gaire discussió en aquest partit. Busquen el vuitè campionat europeu consecutiu les jugadores catalanes que formen part de la selecció espanyola. El dia en què us hem explicat que demà serà el dia en què sabreu on es juga el Barça-València, si al Camp Nou o al Johan Cruyff, que tot fa pensar un 99% que serà el Johan Cruyff, però el Barça de moment no ho fa oficial. Demà potser ja al vespre començarem a saber com aconseguir les entrades i us hem explicat també que De Jong és dubte per diumenge.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies també a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials i l'Andrea Martínez i la Glòria Vallejo al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà amb més esports, amb més Tot Costa. President, demà sabrem per fi on es juga el Barça-València.
Que cuando se llovía, las lluvias quedaban en mal estado, se han puesto unos jambordins...